¿Qué le interesa en su COPE más cercana?
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribem a 1:15 del migdia. Parlem de la celiaquia, si us sembla. Va, posarem xifres a la celiaquia. Ja sabeu que per començar... Començarem traient núvols sobre uns quants dubtes. Un dels dubtes és que molts encara pensen que la celiaquia és una malaltia al·lèrgica, i no. No és al·lèrgica, no és una al·lèrgia. La celiaquia és una malaltia autoimmune, com podria ser la diabetes, que també seria, diabetes tipus 1, una malaltia autoimmune. Això què significa? Significa que el cos, les defenses del nostre cos, per una qüestió que ben bé no se sap, ataquen coses o cèl·lules que no haurien d'atacar. En aquest cas, en qüestió de la diabetes, seria les cèl·lules que produeixen la insulina, i la qüestió de la celiaquia doncs, provoquen aquesta situació a les cèl·lules doncs, que s'han encarregades de fer que el gluten sigui absorbit per l'organisme. Això seria el què. El cas, i si posem xifres sobre la taula, és que és una malaltia totalment infradiagnosticada. Estem parlant de que moltes persones, això com tot, no? Com totes les malalties, en aquestes qüestions hi ha nivells, no? Hi ha un ventall de nivells d'influència. Però hi ha persones que poden ser celíaques i no ho saben, o tenen un... va per barris, això. És infradiagnosticada. Estem parlant d'unes xifres importants, eh? Quan parlem d'infradiagnosticació d'aquesta malaltia, estem parlant possiblement d'un 70 cap amunt, 80% fins i tot, eh? Estem parlant d'això. Conforme a persones a Espanya, es calcula que entre l'1 i el 2% de la població espanyola és celíaca. Això parlem entre pràcticament mig milió, més de mig milió de persones, entre mig milió i 900.000 persones que són celíaques. Bé, parlem d'això. I quan parlem d'això, parlem de que ens enfrontem a una qüestió que segons molts celíacs, i possiblement poden tenir raó, sense ànim d'entrar a participar, estan abandonats. Quan parlo d'abandonats, parlo d'abandonats per part de l'administració. Per què dic això? Dic això, i és un error no posar xifres sobre la taula, perquè si agafem les xifres del cistell de la compra de la inflació, que ja sabeu que ha pujat i ha fet mal, la pujada del cistell de la compra, només cal preguntar quan ha pujat anar a comprar al mercat, o anar a comprar un súper o anar a comprar a qualsevol lloc, doncs aquest preu, traslladat als aliments sense gluten, es multiplica un 50% més. És a dir, a més de la inflació, pugen també els preus que ja habitualment eren molts més cars per persones celíaques. Aquí s'obre un camí interessant de parlar i de posar-li l'ull a sobre. Estem parlant que hi ha persones que no són celíaques, però decideixen, pel que sigui, menjar sense gluten. Perquè volen, perquè sigui. Però hi ha persones que no tenen cap altre remei que menjar sense gluten. I aquí em refereixo. Les persones que no tenen cap altre remei per la seva salut que menjar sense gluten, no tenen cap mena de cap tipus d'ajuda a l'hora de comprar aquests aliments, que són molt més cars. És un d'aquests problemes que acostumem a tenir. Avui parlarem de celiaquia durant la programació aquí darrere a COPE Catalunya i Andorra. I posarem l'ull en tot això i l'atenció en tot això, eh? Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Bé, aquesta tarda, si esteu per el Ripollès, per l'Alt Empordà o pel Baix Empordà, atenció, perquè hi ha avisos per cops de vent. La tramuntana bufa de valent. No s'esperen gaires pluges, en tot cas, cap a la vessant nord del Pirineu, cap a la Vall d'Aran, fins i tot neu en alguns episodis, i poca cosa més. En tot cas, les temperatures doncs, seran semblants a les d'ahir, tot i que cap al terç sud, parlo de Tarragona, parlo de Terres de l'Ebre, cap a Ponent, doncs les temperatures poden ser lleugerament més altes. I com tenim el trànsit? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia, moltes gràcies. Doncs el trànsit el tenim força bé a aquesta hora, ja saps que acostuma a haver-hi poc volum de trànsit. És cert que tenim aquesta incidència aquí a la ronda litoral de Barcelona. A la zona del port hi ha un vehicle avariat que talla carril en sentit Besòs, això vol dir anant cap al nus de la Trinitat. I aquí sí que hi trobarem aturades, que són retencions, cua d'uns 4 quilòmetres entre la zona franca i el port. Això, com et deia, passa a la ronda litoral en sentit Besòs i a causa d'aquest vehicle avariat. De moment, poca cosa més. A la resta de la xarxa viària, parlem de circulació còmode i fluida.
Gràcies, Roger, que tinguis un bon dia.
Igualment, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I parlem d'aquesta... Avui posem focus a la malaltia autoimmune, la celiaquia, perquè avui es celebra aquí el dia de la celiaquia. Ja sabeu que són aquests dies que es posa el focus, doncs, en situacions, malalties, formes, maneres, on habitualment es posa el focus per cridar l'atenció i reivindicar, doncs, drets en aquest cas, no? O mancances en aquest cas. Yolanda Canales, bon dia, benvinguda.
Què tal? Molt bon dia.
I la celiaquia, que en podem parlar?
Doncs ja ho deies, es calcula que entre l'1 i el 2% de la població és celíaca, això vol dir que a Espanya hi ha almenys uns 450.000 celíacs, però es considera que aquesta xifra pot arribar a ser el doble, 900.000. Ja ho deies també, no estan tots diagnosticats, ni molt menys. És una xifra molt petita la que està diagnosticada. I a Catalunya hi ha uns 75.000. I per què hi ha tanta gent sense diagnosticar? Doncs perquè sovint aquesta malaltia no presenta símptomes o els símptomes són dispersos, per dir-ho d'alguna manera, i es poden confondre amb altres malalties. Sovint és amb analítiques de sang i després amb una gastroscòpia, que se sap si finalment es té aquesta malaltia. Que a més els celíacs tenen un problema, i és que l'única recepta que tenen per combatre els símptomes és seguir una dieta estricta sense gluten. I en aquest context de pujada de preus, tu ja ho indicaves, doncs surten perdent, perquè els productes específics per a celíacs ja de per si són més cars i a sobre s'ha d'afegir el context aquest inflacionari. Mm. Segons les organitzacions de celíacs, una família que té una persona celíaca, només una, s'ha incrementat la seva compra en gairebé 50 euros més al mes, per tant, uns 540 euros a l'any, en relació amb una altra família de la població general. I si vols, posem alguns exemples. Eh? Les torrades de pa, per exemple, quadrades, que amb gluten poden valer uns 2 euros, una bossa de 500 grams, estem parlant, sense gluten, 260 grams, valen gairebé 5 euros. O, per exemple, el pa llescat sense gluten, 9,72 euros el quilo. El pa llescat integral, 3,44 euros. Sovint les persones celíaques, no?, tenen el comentari aquest, doncs, per què no feu el pa vosaltres? O podeu... Bueno, doncs anem amb la farina, no? Un quilo de farina amb gluten normal de blat, farina de blat, posem que pot estar al voltant de l'euro. Una mica més si és d'una marca reconeguda, per dir-ho d'alguna manera.
D'acord.
Doncs un quilo de farina sense gluten, de preparat, per exemple, per fer pa, doncs gairebé són 3 euros. O
no
més de 3 euros.
No està malament els preus, eh?
Estem parlant de preus, però després hi ha altres circumstàncies, no? El fet de com condiciona la vida de tota la família, a l'hora de preparar viatges, per exemple, el kit del celíac, viatjar amb una torradora, el que pot suposar, o també, per què no, anar a festes d'aniversari, sobretot si hi ha infants pel mig. La veritat és que tot és un món, i sense ajudes, que és el que precisament demanen el col·lectiu celíac, que hi ha altres països d'Europa on sí que estan contemplades aquestes ajudes, i no només altres països, sinó alguns col·lectius a Espanya. Funcionaris del Ministeri de Defensa o que estan acollits a MUFACE. En aquest cas, l'Estat sí que els proporciona una ajuda econòmica directa.
Clar, aquest és el cas, però has posat sobre la taula unes preguntes força interessants que traslladarem ara. Per exemple, si tu ets ja una persona adulta, entenem que tens un cert coneixement de la teva malaltia i ja és responsable, vull dir, ja vas a restaurants, ja tens una certa consciència. Però què passa quan hi ha un nen pel mig? Aquí entrem en un problema que un nen, una nena, clar, no deixa de ser un nen. Vull dir, vol estar amb els companys, poden fer preguntes si perquè ella menja, jo què sé, uns donetes i jo no puc, perquè, etcètera, etcètera. Són preguntes habituals. I parlaves, Iolanda, de festes d'aniversari. Mira, traslladarem totes aquestes preguntes, eh? El pare d'una nena amb celiaquia. Ell és l'Isaac Barea i el tenim al telèfon. Isaac, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal? Com estem?
Molt bé, i la nena com està? Està bé, la nena?
Pues la nena, ara mateix, l'acabo de deixar al col·le, i el primer, quan entrem a la cafeteria, una mica abans d'entrar al col·le, pues ja ens trobem amb els primers problemes. Què és el que li puc donar a la nena perquè pugui anar mitja esmorzada i passar una mica, això, com un nen normal? Pues és complicat, la veritat.
Com es diu la nena?
La nena es diu Noemí.
Noemí. Doncs parlem de la Noemí, de la situació, no?, que teniu amb la Noemí. Perquè, clar, primer parlem de casa, no? A casa, clar, evidentment la cosa es pot controlar molt més, està en un entorn més controlat. I comencem pels preus. Els preus, quan puja un aliment per celíacs per sobre del que seria normal?
Doncs amb el temps te n'adones que qualsevol compra que facis del producte que sigui et pot pujar entre un 30 i un 50%.
Carai!
I segons el que sigui, doncs igual el doble.
Perquè
menys quantitat, major preu.
Perquè ajudes estatals, Isaac, no hi ha, no?
No. Ajudes cap.
No hi ha cap ajuda.
Sí que se sent que estan sempre pensant els polítics en aviam quina és la mesura que poden fer per afavorir aquestes famílies que tenen un celíac a casa, però mai no s'acaben de decidir. I ajudes, doncs cap. Associacions sí que n'hi ha, que t'orienten, t'ajuden, et fan propostes, descomptes...
Però a partir d'aquí...
Però és a títol particular.
O sigui, parlem d'un 30-50%, clar, això per començar. Després... Clar, parlo de casa, que possiblement seria el mal menor, que és, insisteixo, un entorn controlat, que tu saps el que menjarà la nena, saps el que has comprat, saps que no hi ha res contaminat. Però què passa, Isaac, quan sortim fora? Quan anem d'excursió, quan anem, jo què sé, de vacances... A partir d'aquí, com funciona la cosa?
Doncs, o bé prens la iniciativa i dius que porti la nena algú ja fet o preparat des de casa i evites el problema de que hagi de patir doncs, el tema de la contaminació creuada, o bé confies en l'escola, que en aquest cas podem estar molt contents que a l'escola això s'ho miren molt, i ja li preparen l'entrepà, li preparen el dinar ja adequat per ella.
Sí, a l'escola està controlat, això també.
Sí, també ho controlen, això sí que és veritat.
I per escollir, per exemple, si aneu d'hotels o aneu fora, com ho feu?
Doncs hem de decidir res de tot planificat. O sigui, no podem anar presentant-nos en un restaurant sense haver mirat prèviament si a la carta en disposen, doncs controlen els al·lèrgens. O sigui, no podem de manera espontània aparèixer en un restaurant o algun lloc que no ho controlen, perquè la majoria de llocs no estan preparats.
Clar.
És així, i sempre hem de planificar-ho prèviament.
Isaac, i si la Noemí ha d'anar a un aniversari d'un amiguet o una amigueta, suposo que això també s'ha d'avisar, no? Clar, s'ha d'avisar.
S'ha d'avisar. A les mares se'ls ha de dir, i mira, pues, la nena celíaca, i han de tenir en compte això, no? Que de fer-ho prèviament i apartar-ho en un lloc que no n'hi hagi contaminació creuada.
Clar.
No és fàcil, perquè entre nens, doncs,
clar,
aviam, es donen les coses, posen la mà al plat. Clar, això, si no ho entens com funciona, doncs clar, és complicat, clar.
Clar, si tu ets adult, ho portes bé perquè ets conscient de la situació, però un nen és un nen. La Noemí és una nena, en aquest cas. Ella, com ho porta, ella? Ella entenc...
Ella
que...
molt bé.
I li dius, oh, vigila, on poses d'això no pots menjar, vigila... Com ho porta, ella?
Sí. A principi, pues, clar, li va costar una mica, però de seguida va ser conscient de lo que tenia i el fet de saltar-se la norma, entre cometes, la feia patir perquè després tenia mal de panxa.
Clar.
I, clar, ella ho va aprendre això, no?, que si compleix les normes i menja el que ha de menjar sense gluten, s'hi troba bé. això ho va captar de seguida. Ara ja és més gran i ja ho té clar.
Vale.
I els seus companys, doncs clar, els hi diu, mira, jo et dono això que porto, però tu no pots posar la mà aquí perquè n'hi ha contaminació creuada. O sigui, ja ho diu.
Ja.
I els nens ho aprenen. O sigui, no tenen problema en aprendre aquestes coses.
Ja, i,
la veritat és que ho aprenen amb facilitat.
Home, sí, perquè si no ho aprenen, de seguida entenen que si no ho fan, tindran mal de panxa. Vull dir que
clar,
és acció-reacció. Vull dir, és una cosa claríssim en aquest cas. I en algun moment la Noemí s'ha revelat? És a dir, ostres, per què m'està passant això a mi? Per què no... Us ho ha comentat alguna vegada?
Pues té els seus moments. No puc dir que no. Per exemple, per fer un gelat, n'hi ha puestos, clar. Pues clar. Que sí que, com a tots puestos, o sigui, tenen uns sabors, uns gelats que ja els tenen preparats sense gluten i controlen la contaminació creuada i d'altres que no. I de vegades vas a un puesto i veu dolços, veu gelats i clar, s'ha de preguntar. I si el que està a l'altra banda et diu pues, no et puc garantir que no n'hi hagi contaminació creuada,
clar.
Pues, clar, la cara que li queda pobreta.
Ja.
Ella ho entén, però clar, es revela, clar, sí, sí.
Ja,
i diu exactament, i diu, per què jo sóc celíaca? Clar, es queixa.
Normal.
Però bueno, són moments puntuals que després tot ho arreglem i ja està. I com que és petita, doncs encara la podem enganyar.
Sí, pobreta. Bé, clar, i ara, ja per acabar, Isaac, com a família, què trobeu a faltar com ajudes en aquest cas, no?
Home, doncs una mica de suport, la veritat, s'agrairia. Pensa que la cistella de la compra, doncs, d'un celíac, puja com a mínim entre un 30 i un 50% més. I de vegades dius, home, quan vas a un súper, sí que és veritat que un cop a l'any també fan el dia de la celiaquia i potser et fan algun descompte. Però sí que s'agrairia que una mesura estatal en què aquelles persones que tenen la malaltia reconeguda, perquè n'hi ha gent que s'ha apuntat al carro de menjar sense gluten, però que no és que ho necessiti realment, perquè no té la malaltia reconeguda.
Mm-hmm.
Doncs aquestes persones que sí que ho tenen, doncs que tinguin algun benefici, algun descompte especial...
Clar, Isaac,
que sigui.
Jo estava pensant ara que amb la inflació que ha pujat el cistell de la compra, en qüestió d'un celíac, aquest preu s'ha multiplicat.
Evident, clar, el mateix percentatge.
El mateix, carai.
Sí.
Mare meva. Bé, doncs, Isaac Barea, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i haver-nos explicat la teva experiència i el vostre dia a dia amb la Noemí, eh?
Gràcies a tu per tot.
Un plaer. Doncs aquesta és la situació. Yolanda Canales, així ho tenim, en qüestions del dia de la celiaquia.
Previsió zero, per exemple.
Previsió
zero. Ai, previsió zero, vull dir. Improvisació zero.
No, tot ben calculat.
Tot ben planificat i calculat.
Atado y bien atado.
Exacte.
Yolanda Canales, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Que tinguis un bon dia, gràcies. Bé, fixa't tu, anem precisament a perdre pes. Què tal? Anem pel mètode, el mètode del plan 1, 2, 3, de primament, d'adelgazament. Que es de última generación, además a más, adelgazas de forma eficaz y natural, sin pasar hambre. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz, buenos días.
Venga, cuéntanos cómo deshincharnos, cómo vamos a perder peso y volumen con el plan 1, 2, 3.
Pues lo vamos a conseguir con el plan 1, 2, 3, porque vamos a descubrir cómo perder peso y sobre todo ganar en salud, porque vamos a adelgazar rápido, es apto para todos, ¿eh? Además, el plan 1, 2, 3 es sin gluten, sin azúcar, para veganos, diabéticos e hipertensos. Y además nos cuida la salud porque regularemos los niveles.
O sea, mira, si eres celíaco puedes tomar el plan 1, 2, 3, que no lleva gluten, ¿eh? Para que lo sepáis. Bueno, pues ya lo sabéis, es natural, a base de plantas, minerales y vitaminas, con registro sanitario y código farmacéutico. No son batidos, sigues comiendo y en solo 3 semanas vas a adelgazar de 4 a 7 kilos. Vamos a pautar esas semanas. La primera semana vamos a limpiar.
Sí, hacemos una limpieza, nos deshinchamos. Vamos a evitar también la retención de líquidos, combatir el estreñimiento. En esta semana bajamos más de 2 kilos, pero sobre todo bajamos más de 2 centímetros de volumen. Tomaremos los sobres de sabor piña.
La segunda semana vamos a renovar y drenar.
Sí, para que desaparezcan los michelines, para regular el metabolismo y poder asimilar mejor las vitaminas y los minerales. Y tomaremos los sobres de sabor naranja.
Y vamos a rematar la tercera semana con las cápsulas captagrasas.
Evidentemente, ellas nos ayudan a captar la grasa localizada, eliminamos, seguimos perdiendo peso. Y en total, en estas 3 semanas el resultado es de 4 a 7 kilos menos. quieres tu plan 1-2-3, solo tienes que llamarme el teléfono, que es fácil. 650-51-52-53. Te damos toda la información por teléfono, no tienes que desplazarte a ningún sitio. Y si lo quieres, lo puedes recibir en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. O sea, ¿qué hay que hacer? Pues pasarse al plan 1-2-3, crear nuevos hábitos, y además el plan es que lo personalizamos para cada persona para que puedan alcanzar su objetivo. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
Pues mira, con el plan 1-2-3 vas a lograr un peso saludable, es económico. Voy a repetir el teléfono, 650-51-52-53, y vas a perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Y además, Enriqueta, ¿qué tal? ¿Qué tal ese gel adelgazante, el 2x1, el que lleva el masajeador de rolones y el gel reductor? ¿Qué tal si lo ponemos ahí a todos los oyentes de COPE Cataluña?
Pues qué tal, me parece pues una idea fantástica. Es un gel que es extraordinario, lleva el rolón incorporado para que sea fácil de aplicar. Él nos va a ayudar a bajar centímetros en esa barriguita, en esas piernas, en esas cartucheras. Y además lo podemos utilizar tanto de día como de noche, ¿eh? Quema grasa y además drenar esos líquidos. Fácil de aplicar porque lleva el rolón incorporado. Viene de regalo con el plan 1-2-3, esto tienen que marcar ahora mismo, ¿eh? Cruz, para entrar en la promoción. Y repetimos el teléfono, 650-51-52-53. ¿Qué vas a conseguir? Pues llegar a tu objetivo, a tu peso deseado, para que este verano puedas lucir palmito. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
Y ahí está Enriqueta y todo su equipo para informarte, sí, sin compromiso, en el 650-51-52-53. Así que llama ya y ahí tienes esa oferta para COPE Cataluña. Llévate gratis con el plan 1-2-3, ese gel reductor caliente con masajeador de rolones. Con el plan, ¿eh? 650-51-52-53. Vas a adelgazar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Os vuelvo a recordar el teléfono. 650-51-52-53. Oye, que sí se puede con el plan 1-2-3, Enriqueta.
Claro que se puede, pues lo conseguimos todos.
Pues un yes we can muy grande. Un besazo muy grande. Cuídate, Enriqueta.
Igual.
Adéu. Gràcies. I de seguida, atenció, perquè de seguida rebrem aquest estudi a la Mireia del Pozo. Qui és la Mireia del Pozo? La Mireia del Pozo és representant a la ONU, va arribar fa un parell de dies d'allà, perquè s'han posat les bases al mes de la diversitat, per celebrar el mes de la diversitat. Quan parlem de mes de la diversitat, segurament ara la primera cosa que es ve al cap és la igualtat d'oportunitats entre homes, dones, però va molt més enllà de tot això. Estem parlant de persones amb discapacitats, estem parlant d'edadisme. Aquest és l'ampli ventall de la diversitat i del mes de la diversitat. Parlarem, i sobretot la pregunta que li farem bàsicament a la Mireia, que ja ens està mirant, la pregunta que et farem, Mireia, és clara. Com s'estan fent les coses a Catalunya en aquestes qüestions? Aquí a casa, com fem les coses? Estan bé? En quina situació seria? I ella possiblement pot tenir un punt de vista interessant, més ampli, perquè fa dos dies estava a l'ONU parlant de tot això. La rebem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
¿Te apetece rememorar los grandes éxitos de Anastasia en directo y disfrutar de la energía de Zahara y del aporte? Entonces, no puedes faltar este verano al Festival Alma en el Popla Español. Compra tus entradas en alma.festivalpedralbes.com y prepara tus oídos para disfrutar de un increíble cartel de artistas en el que también encontrarás a Soft Cell, Jacob Colli, Chris Isaac o Toquiño, entre muchos otros. Te esperamos en Alma by Festival Jardins Pedralbes.
Amaya, funambulista, Perota Chingó, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Natalia Lacunza y Salvador Sobral son algunos de los artistas con los que te emocionarás en la 24 edición del Banco Mediolanum Festival Mileni. Descubre toda la programación y compra tus entradas en festival-mileni.com. Banco Mediolanum Festival Mileni, la música que te gusta.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y las mujeres españolas cada vez tienen más responsabilidad dentro de las empresas, aunque el ritmo de crecimiento todavía es lento. Bueno, es un problema generalizado porque ningún país de Europa consigue alcanzar ese 50% de mujeres en consejos de administración.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Solo el 14% de las direcciones de las empresas están ocupadas por mujeres.
Sí, 6 de cada 10 todavía no tienen a ninguna en sus comités de dirección. Y es que...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Doncs parlem del mes de la diversitat europea i parlem precisament amb una persona que entén molt i que fa dos dies estava a l'ONU parlant de tot això, representant un portaveu de catalana. Allà és la Mireia del Pozo, que és, a més, directora del Centre d'Estudis de les Dones. Mireia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, molt bon dia. Ho has dit més o menys bé, que ja és molt?
Sí, bé, ja, ho intento, perquè aquests títols a vegades se'm són molt difícils de dir. En precisió, com seria, exactament?
Presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Ah, de les Dones
d'Europa.
Bé, de la dona ja està bé, ho he fet molt general, de les Dones d'Europa.
D'Europa, clar, de tota Europa, figura't tu. I aleshores som membres del Charter Europeu de la Diversitat.
Vale,
que com molt bé deies, el mes europeu de la diversitat és tot aquest mes de maig i sí, l'acabem d'inaugurar ara a Brussel·les. Precisament s'encarrega la Comissió Europea, i l'ha inaugurat la comissària d'Igualtat, on nosaltres, doncs, com a màximes expertes a nivell internacional, hi érem. Dic expertes perquè són persones.
Ja, m'he apropat molt, eh?
Molt, per això et dic molt bé, només era un tema de petits matisos, aquesta diversitat.
Que ja està bé, hem de ser precisos. En aquest cas, si volem ser seriosos, hem de ser precisos en aquestes coses. I com està el tema de la diversitat? Perquè encara, si hem de... Sobretot en qüestió de noves generacions o de les generacions que ja tenim unes quantes generacions darrere nostra, com tenim aquesta conscienciació? Perquè quan encara tenim un dia i un mes, és que la cosa igual no pinta bé.
Acabes de clavar, ens agradi o no.
Pues ja saps, m'has de proposar...
Saps què passa? Que realment sí que és veritat que s'han fet passes endavant. El concepte de diversitat és molt més ampli i molt més inclusiu que el d'igualtat. Sí? El mes de març és el 8 de març, el dia de la dona. En allà sí que parlem només a nivell de gènere, a nivell de dona. Mm. En aquí, quan parlem de diversitat, no només parlem de gènere, parlem de discapacitats, persones discapacitades, i dels dos tipus, no només físic, sinó també mental. Mm. Parlem de dadisme, que és el gran fenomen que està passant ja a nivell mundial.
És una de les grans discriminacions d'aquelles ocultes, no? Que es veuen, però no tenen una repercussió com poden tenir a altres qüestions, no? Com pot ser el bullying, o sense ànim de comparar, ni molt menys.
Exacte.
Aquí, a casa, com fem les coses?
Aviam...
Perquè això, clar, depèn directament de les administracions. Europa pot dir el que vulgui, fa una orientació, però després aquestes coses... Més de la visita d'Europa, vale, però arriba a Catalunya i aquí fem... O no, que no sé, per això t'ho pregunto. Com estan les coses?
Aviam, d'entrada, jo sóc catalana. Aleshores, com comprendràs, m'agrada sempre veure-ho amb optimisme i pensar que a casa es fa bé. Estem contentes i contents a nivell de que justament en aquesta inauguració oficial s'otorgaven els premis a les ciutats europees que han fet bones pràctiques a nivell d'aquesta inclusió. I un dels premis va ser per Catalunya. Aleshores,
com a
Catalunya,
com a regió, com a ciutat, Barcelona?
Es va donar a Catalunya.
A Catalunya?
Sí.
D'acord.
En el territori de Catalunya vam tenir dos premis. Un a la ciutat de Terrassa, per les seves bones pràctiques. A més, vam estar justament aquell matí amb l'equip de Terrassa, un equip molt trempat i amb moltes ganes de canviar les coses. Hem parlat amb companys d'allà de la ciutat de Terrassa per realment verificar...
Que tot allò és així, no?
Que no només és així, sinó que s'ha portat a terme. Vull dir, que realment ha arribat a la ciutadania. I francament ens han dit que sí, aleshores doncs, és un orgull. I després, Catalunya, la regió de Catalunya, va rebre un premi, el Premi de Plata, també, amb tot el que s'ha fet a nivell de LGTBI+. Que aquí, doncs, és veritat, s'ha avançat molt, tenim tota una sèrie de polítiques inclusives. Per tant, en aquesta esfera, sí, correcte, s'estan fent moltes passes endavant i ens sentim molt orgullosos. A nivell de lo que és després la plasmació real a les empreses sí que han anat treballant tot el que ha sigut el tema de la igualtat. També és veritat que perquè estan obligades...
Clar, estan obligades, però per això, aquí vaig jo. Qui ho té més fàcil? L'administració, jo dic que penso que hauria d'estar obligada, no? Per qüestions de que ha de vetllar per tots nosaltres. Però les empreses no deixa de ser un ens privat, no? Que el que busca és un benefici. Bé, no ens enganyem, una empresa no està aquí per igualtats, ni està aquí per diversitat, està aquí per guanyar diners. Si ho fem amb igualtat, diversitat, doncs de conya, però l'objectiu és un altre, possiblement. Com ho fa una empresa, tot això?
Aviam, una empresa, doncs, l'objectiu final, i direm això, l'objectiu final és guanyar diners, està clar. Si no, és impossible.
És així de fred, és així de fred. És així.
A més, és que no ens enganyem, és impossible la seva subsistència i, a més, l'empresa, precisament, el que fa és generar feina.
Clar.
El que fa és estar generant llocs de treball. Per tant, ha de ser rentable. Això ho tenim claríssim. Per on ve la major rentabilitat? Doncs bé, perquè precisament els equips, les persones que hi treballen, estiguin realment incloses per aquesta diversitat. Què vol dir això? Quan una persona està treballant en un lloc, i això està demostrat arrel precisament del Covid, quan una persona treballa en un lloc, cal que realment se senti identificada, que tingui el sentit de pertinença en aquell equip. Que es comparteixi uns valors. Sí, sí, per què?
Això és molt utòpic, eh?
No, sí? L'utòpic, home, per suposat. Home, però... No. Aviam...
Quantes persones? No, que com a idea està genial, jo la comparteixo totalment, eh? Vull dir, jo, per exemple, aquí em sento perfectament integrat i em sento part, però jo crec que sóc una persona, amb sort, igual que les persones que se senten identificades i part de la seva empresa,
sí.
Són persones, amb sort, perquè han tocat una tecla molt xula, perquè,
sí.
Perquè treballes bé, treballes a gust, però això no passa molt, molt sovint. Dóna la sensació, o em dóna la sensació, o tinc la percepció, que això no passa gaire sovint.
Correcte. És una realitat que no passa, no entrem en molt sovint o no, és una realitat que no passa precisament doncs, per solventar aquesta realitat que té uns efectes molt nocius tant a nivell de producció empresarial com a nivell de benestar personal per la persona treballadora, per tant, que vol dir que baixarà el rendiment que afecta l'empresa, tot plegat.
Sí, sí.
Vull dir, és tota una sèrie de repercussions que té, doncs aleshores el que cal precisament és aplicar aquesta diversitat. Com s'aplica? És un tema de valors. És un tema de que l'empresa, l'obligació que té és fer sentir aquella persona inclosa. Aviam, qui no està a la foto no està representat.
Doncs Mireia del Pozo Abres, ho dic bé, presidenta dels estudis del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Molt bé,
això,
fantàstic.
Representant catalana a Brussel·les del tema i, a més, membre del clúster de la diversitat. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mira que després, a més, ara que parles de diversitat, després ja a migdia parlarem de edadisme, que seria una de les qüestions de la diversitat que s'hauria d'anar entenent, no? L'edadisme aplicat a la conducció, en aquest cas, eh? Bé, de seguida parlem amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona i en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
En mayo, nuestro Clint Eastwood cumple años.
Premio.
Y lo queremos celebrar...
Abre la boca.
...a lo grande.
Lástima que no me quede tiempo para afeitarte.
Bla, bla, bla. Con el más fuerte, con el más sucio, con el mejor.
¿Se puede ser mejor aún?
Ruta Suicida, en La Cuerda Floja y Harry el Fuerte.
Sí, nos hemos divertido.
Feliz cumpleaños, Clint Eastwood. El sábado y domingo por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Insisteixo, sé que ho dic molt, però és que és cert, avui en dia, ja ho era, però ara més que mai, la demanda de personal professional a l'hostaleria és més important que mai. Sobretot després de la pandèmia, requereix molt personal, molt ben format a l'hostaleria catalana. I hi ha un lloc on la formació doncs, és excepcional. Estem parlant de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona i parlem amb el seu director, l'Iñaki Gorostiaga. Iñaki, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia, com esteu?
Bé, el cas és això, és que la demanda de professionals en el sector de l'hostaleria va en augment.
La veritat és que és una barbaritat el que està passant. També es diu a foros que està a nivell de turisme que el turisme en 15 anys es duplicarà a nivell mundial. Per la qual cosa, més en aquest moment que la ciutat ha fet una arrencada turística espectacular i el país i les previsions que tenim a nivell mundial encara seran més, ha provocat un desequilibri entre les posicions que hi ha per treballar el sector i el que seria el nombre d'alumnes que podem formar a les escoles d'hostaleria, sobretot les escoles amb un nivell més tècnic, podríem dir, més que pedagògic, molt alt.
D'acord. Bé, com orienteu llavors professionalment els alumnes en aquest cas?
Els alumnes de nosaltres 3 anys. I des del primer dia tenen un tutor que els fa l'acompanyament. Una primera entrevista personal perquè sàpiguen molt bé què és el nostre sector, com funciona i el que li demandarà de la seva vida, tindrà que es mirant tant al sector. I per una altra banda es trobaran que tenen un tutor professional. Penseu que els professors de l'escola tenen mínim 20 anys d'experiència al sector, per la qual tots són professionals a part de pedagogs, que els marcarà el seu acompanyament. Depèn del perfil del curs, és un tutor o un altre. Això, aquí el que estem buscant és que tinguin una primera experiència laboral adient a l'alumne. És un acompanyament perfecte, el que es diu en anglès, a nivell de vendes, el perfect sale. Llavors, per exemple, els tutors del tercer any, una és la Cristina Cusí, que ha treballat des de la Commonwealth, des de Londres, ha sigut director de restauració d'hotels 5 estrelles a Barcelona, o el xef executiu és el Jordi Naro, que és el xef de Fira a Barcelona. Llavors, ells parlen molt amb els alumnes durant tot el curs de tercer, a veure quines preferències tenen, o tipologia, perquè és diferent l'alumne que li agrada l'alta gastronomia, de poder anar, per posar exemple, a ser Can Roca, 3 estrelles, o qui vol anar a un hotel de 5 estrelles, o qui vol anar a un càtering, més que res, per enfocar-lo en el que li atrau més, i després buscar l'empresa, l'hotel o el restaurant, on realment ell començarà, farà el seu primer stage, i segurament pràcticament a tots els alumnes que van a un lloc ja els hi donen l'oportunitat de continuar la seva trajectòria professional.
Doncs, escolta'm, Iñaki Gorostiaga, director de l'ESCOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Escolta, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la nostra trucada i per aquestes explicacions, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu molt bon dia.
Igualment, Iñaki, igualment. Doncs ja veieu que és una professió, en aquest cas, de passat, de present i de futur. Exactament és això. I, a més, en un sector que encara demanda molt, molt personal especialitzat. Tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i parlarem de dadisme. Una de les preguntes que podem posar, que podem llançar, és... Vale, si preguntem l'edat per començar a conduir, als 15 anys ja pots treure't un permís de conduir un vehicle a motor. Determinada cilindrada, etc, etc. Seria 15 anys, no? Però quina és la màxima? Fins a quina edat pots obtenir un permís de conduir? Aquí podríem aplicar un concepte de dadisme o no? En parlarem de seguida. Migdia serà un dels temes que tractarem de seguida. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.